Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Benvingudes i benvinguts al 76è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emeta Ràdio Roda, Ràdio Mollet, Ràdio Vic, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona, Vladimir.
Hola, Sergi, com anem? Donem la benvinguda als nostres oients, que ens escolten en riuros diferit, i també el nostre tècnic Guillem Ramisa, a qui saludo, que ens explicarà ara, doncs, de quina manera també poden recuperar els continguts d'aquest programa. Hola, Guillem.
Hola, què tal, Vladimir i Sergi, com esteu? Doncs res, recordar allò de sempre, el programa es pot escoltar des de l'Spotify, es pot trobar també des de la web de radioroda.cat i també el trobareu a YouTube.
Molt bé, i també tenim el Ricard Lázaro, jugador del Call d'Atenes. Què tal, Ricard?
Hola, molt bé.
Molt bé, Vladimir, quin menú tenim avui?
Avui tenim el menú següent, molt interessant. Primer entrevistem el Rubén Gavilán, director de l'escola Peons de Reus, o sigui que anem allà cap a la zona de Tarragona. Després el mossèn Ricard ens ha portat una nova entrega de la història dels escacs osonencs i... Al final parlarem de la final de la Copa Catalana, que es va celebrar a Vilaseca aquest cap de setmana. Pels nostres oients ja seria 10 dies enrere, i el mateix dia que es va esdevenir el nou campió del món.
Exacte. Després en parlarem una miqueta. I tenim en línia ja el Rubén Gavilán. Ell deia, Vladimir, que és director de l'Escola d'Escacs, de l'Escola Peons de Reus. Rubén, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, estupendo.
Tot bé per Reus?
Sí, tot bé, Carreus, bon temps.
Molt bé, mira, ens agrada molt fer un qüestionari ràpid per conèixer una miqueta millor qui tenim a l'altra banda del telèfon. Estàs a punt?
Sí, clar.
Un lloc per viure?
Les Antípodes, o qualsevol lloc on es camini amb les mans.
Un lloc per viatjar?
Irlanda, m'agrada.
Un llibre?
Ara estic llegint Trabajo Interior, de Robert Johnson.
Un plat?
Ous fregits.
Una beguda?
Llet de sèsam. És ideal per recuperar entre rondes.
Una sèrie.
Only Murders in the Building, de Disney. Però està bé.
Un animal?
El dragón de Komodo. Fa una queixaladeta petita i es passa 5 quilòmetres perseguint-te fins que et rebenta.
Fuis per experiència pròpia, això? un polític o política?
Nayib Bukele. Perquè podria ser bo, però no ho sabem. Perquè està tot a les redes i...
Una cançó.
La gent normal, dels Manel, aquesta versió m'encanta.
Un lema.
Jo penso en gens una sumus, perquè això de que som una família és veritat, perquè ningú es porta bé amb tothom. Però deixar que l'altre la cagui també m'agrada com a lema.
Molt bona. I per acabar, un jugador o jugadora d'escacs?
Hi ha molts. El que passa és que a vegades alguns que no sé si estan retirats o no. Em quedo amb l'Alexandra Kosteniuk, perquè... Va tindre un torneig de merda i la tia segueix aguantant el peu del canyón.
Molt bé. Rubén, com et vas enamorar dels escacs?
Pues jo vaig començar a l'escola gràcies a un professor, una persona que era un aficionat, que va oferir classes gratuïtes a l'Escola per a Manyanet de Reus, al Xavi Moreno. I bueno, vaig fer molt poques classes amb ell, però em va impactar com a persona. Això i després una partida del Capablanca que vaig veure ja em va acabar de convèncer.
D'enganxar.
Sí.
I a banda d'ensenyar a jugar als escacs, jugues tu mateix en algun club?
Jo fins ara jugava a escac Reus. Fins a algun temps he jugat. Vaig deixar d'adolescent, vaig tornar per fer classes d'escacs i és el que m'agrada. I de tant en tant he jugat alguna cosa, però bé, no jugo res. Tornaré a jugar quan necessiti 1.800 per tindre el títol 2 de monitor o el que sigui. Però perquè hi ha un motiu. Si no,
encara existeix per allà el plom de Reus, que fa moltíssims anys i vam anar allà a jugar una eliminatòria d'aquelles del Campionat de Catalunya d'equips?
Perdó, m'ho pots repetir?
El plom de Reus encara existeix, aquest club, por ahí? O ja ha deixat d'existir?
Reus no em sona.
Plom
no
de Reus. A mi sona hockey, no. Plom, el Reus Ploms.
Reus Ploms.
Reus Ploms, exacte.
El Reus Ploms està enmig de capa caiguda, perquè a vegades les generacions, si no hi ha un bon reciclatge o la gent, la segona fornada, pues, marxa cap a Barcelona o cap on sigui, doncs a vegades se fa figa.
Rubén, com neix l'escola Peons de Reus?
Doncs, bueno, jo vaig visitar a l'escola d'Ejo, a l'acadèmia d'Ejo del Josep Oms, que em va tractar superbé, m'ho va ensenyar tot, va ser superamable amb mi. I també vaig veure l'escola d'Ami i feia temps que feia extraescolars i tenia ganes de plantejar-m'ho. Sempre havia fet les classes a clubs i tal, i a escoles, i a CRAES, i a tot arreu, no? Però m'ho vaig estar rumiant, i amb la pandèmia, doncs, passejant, vaig mirar un local, i bueno, em va agradar bastant, i vaig pensar que podia ser una bona idea.
A quin any neix l'escola?
Doncs va, aquest és el segon any.
El segon any.
La segona temporada.
I sí, alguna cosa a destacar? Què té en especial aquesta escola? Què en destacaries tu?
Jo, sobretot, per mi és el meu concepte, que al final, vull dir, a vegades hi ha molt vent de humo en escacs. Molta gent que diu, te tocaré con mi varita mágica i seràs gran maestro pasado mañana. Però jo ens ensenyo que el qui vol currar, curra, i quan els hi poso fer deures, em poso menys a fer deures jo. I bueno, hem d'estudiar tots i aprendre tots. I no sé, és una... Sobretot que és el meu plantejament, i tirar del fil. En el seu dia vaig estar amb l'Esteban Jaureguizar a fer uns cursets i vaig agafar les 4 dies de cursos i més que amb allò... que crec que és una cosa molt típica dels escacs, més que mai jo, concretament, sobretot penso que és amb la idea que em vaig quedar, no? De tirar del fil i intentar gamificar el joc. Potser els escacs és la primera gamificació històrica, no? És una cosa que es va fer per ensenyar la guerra. I ara mateix hi ha molta gent que el desgamifica, és com raro. Però jo incideixo molt en aquesta gamificació, sobretot en el món que estem, on els nens tenen 20.000 alternatives, 20.000 aparells, 20.000 aplicacions, llavors... Clar, si només et quedes amb les peces, a vegades per ells és una mica farragós.
Totalment.
I, bueno, jo tiro d'això.
Molt bé. I què diries que és el que més t'omple quan estàs fent classes amb els nens i nenes?
Jo penso que és cadascú com és i m'encaixa molt amb la forma de ser. I riem molt, ens ho passem superbé, intento empatitzar amb ells, que entenguin, fem molta conya i molt de xiste i molt de cachondeo, i també, doncs... Sí, ens apliquem. I a vegades són aquestes petites coses que jo penso que a tots els entrenadors li omplen, no? L'altre dia un nen perdia amb un altre en un torneig, i llavors agafava un altre en un final de peons molt senzill, però agafava un altre, el posava a part i l'explicava. I crec que aquestes coses són uns petits tresors que tenen els escacs.
Molt bonic.
Escolta, ens ha arribat aquí uns rumors que hi ha un joc que és molt xulo que es diu Chess Soccer. Podries fer 5 cèntims del què?
Sí, bueno, jo porto temps fent jocs. Ja fa bastant temps que m'he inventat jocs que em serveixen molt per les classes. Aquest ha cridat molt l'atenció. No sé si... Clar, per la ràdio no es podrà veure, però jo el que faig és he fet un taulell de futbol.
Sí, es pot veure. El Facebook està, el Facebook de la vostra escola està, hi ha uns quants vídeos que vas penjar tu, m'imagino, sí. I es veu molt bé. Vull dir que la gent que vulgui ara anar-lo a veure, el Facebook d'Escola Peons de Reus surt.
L'explico sí. I bueno, molta gent m'ha demanat si el venc o res, jo què sé, si algú està molt interessat. Doncs... Però bueno, en principi és una cosa que me fa jo, per mi. He agafat i... la meva idea era una qüestió molt senzilla de lo que fem dels escacs. Al final, al nen li crida molt l'atenció la peça, però a vegades també necessitem l'espai.
Sí.
I jo portava temps intentant enraonar amb l'espai, amb l'atenció a l'espai. I clar, això una pilota m'ho dona.
Clar.
Llavors faig servir amb la pilota i amb aquest joc de la pilota on hi ha 3 passes en cada costat, he intentat implementar que hi hagi una paret, he intentat implementar un tiro de falta, sí, aquestes coses, els nens se'ls flipa. I ja porto uns dies provant-lo i m'està funcionant superbé. Perquè molts acaben molt cansats. És molt curiós, perquè els hi xupa molt l'atenció. Moltes vegades jo el que m'havia adonat és que els alfils, per exemple, les línies se'ls escurcen. I potser un nen, si ha de capturar en 2 caselles, ho fa, però en 3 no. I potser en 4 només veuria per capturar una dama. En aquest cas, clar, jo ho he fet més llarg perquè estirin la línia. I com que estiren la línia, doncs després, quan fan una partida, veuen molt més clar totes les captures. Mm-hmm. En comptes d'enfadar-me amb ells i dir, escolta, tu has de menjar.
Has de menjar allà.
M'he inventat un joc. Però bueno, m'he inventat més. M'he inventat un memory de Checkimats. M'he inventat un bingo també de Checkimats. Bueno, no sé, sempre intento fer coses que entronquin amb el que fan, perquè al final, si no penses moltes vegades en un curs, en el que és continguts, però penso que a part de continguts s'has d'omplir de jocs i de coses.
No, sí, que si algú vol fer un casal d'escacs aquest estiu, que et facin una consulta, no?
Sí. Bueno, hi ha gent que, en realitat, hi ha gent que em consulta de llocs. Hi ha gent que em demana algun professor d'algun lloc que no sabem ben bé com enfocar-ho. Uh-huh. I jo que sé, com que porto temps, i com que jo he tingut la sort que a mi tanta gent s'ha portat bé amb mi i m'ha explicat i m'ha obert les portes, com el cas del
ho has de tornar, sí.
Gent de Damis, doncs jo, no sé, per mi és com a molt natural que si puc ajudar algú, l'ajudaré.
Molt bé.
I bueno, m'imagino que el contacte és pel Marc Pere, amb el qual es van conèixer
sí,
un curs de monitors.
Sí, el Marc, i tant. I,
per exemple, ja estava interessant en unes tanques que havia fet per un joc que... per donar un pas més en un joc que feia el Jaureguizar, que és la Guerra de Tropilles, i jo vaig inventar-me doncs, fer unes tanques petites perquè els cavalls saltessin i un trampolí de piscina perquè el cavall fes un salt. Amb aquestes coses, moltes vegades, fas un treball molt interessant, perquè, total, si no, com podries explicar-li a un nen casillas crítiques de primer nivell, de segon nivell, sí, domini d'una casilla fuerte, clar, i aquestes coses... Jo penso que si no és amb un joc s'entén molt bé.
Ho assimila molt més ràpid, sense cap mena de dubte. Sí, sí, és fantàstica aquesta creativitat de monitors i monitores arreu de Catalunya que sí, inventen jocs com el teu, del Chess Soxer, que ajuden tant i tant a assimilar conceptes moltes vegades abstractes, no?, i complicats dels escacs.
Sí, clar, un bloqueig. Hi ha moltes coses que, per exemple, en aquest joc jo veig que ho agafen molt bé.
Total.
I em sembla molt interessant tot això, és una part important dels escacs.
Escolta'm una cosa, ens agrada molt fer una pregunta que és la mateixa de sempre quan parlem amb gent que es dedica a fer classes d'escacs a canalla. Quin diries que és el regal més gran per la vida que rebran els nens i nenes que ara estan aprenent a jugar a escacs?
Jo un regal en el qual intento incidir molt és que facin un torneig amb el seu pare o la seva mare. I per mi això és una cosa molt bonica.
Molt.
Hi ha pares i mares que em demanen d'aprendre a jugar i jo penso que com a objectiu és un dels pocs esports on, si no l'únic, on de forma natural un pare i un fill poden jugar al mateix equip.
Ja és un avi. Sí, sí.
Ja és un avi i durant anys, vull dir, això em sembla que és que sembla tan collonut.
Sí.
I si a vosaltres surt algun nen o una nena que vol competir, els deriveu a algun club?
Jo fins ara he treballat amb Escac Reus, però segurament acabi muntant club.
Clar, normal.
Que és que, bueno, que jo, o sigui, no ho sé, això ja sabem com va tot i sempre hi ha algú que ve la moto de que... vine amb mi, que amb mi és el millor club del món i tal. Penso que al final cadascú s'ha de llaurar el seu.
Totalment.
Que ningú regalarà res, ni estiguis on estiguis. Mm-hmm.
I ja per acabar, Rubén, que sabem que tens pressa, algun moment impagable que t'agradaria explicar-nos de tots aquests anys o d'aquest parell d'anys que portes fent classes a l'Escola Peons?
Home, n'he tingut forces. Hi ha moments, ja sobretot penso que el moment crític per molts entrenadors és quan veus que molts nens mouen les peces igual que tu. I penso que aquí ja dius... I després els escoltes parlar i parlen i cada vegada s'assemblen més a tu. I penso que és molt, molt curiós. No sé. Té molt d'impacte els escacs a la vida dels nens.
Totalment.
La forma de pensar. Mm-hmm. I penso que això... recepta boníssima contra un bullying, contra moltes coses, contra moltes mogudes. I tots sabem que els amics que fan escacs t'aturen tota la vida. Simple. No són amics del tot, perquè moltes vegades són amienemics.
Però... molt bona aquesta, amienemics.
Sí, són una espècie d'amienemics raros, però penso que són amienemics raros que són com la família, allò que diuen.
Sí, sí, amb això estic completament d'acord, amb això. Sí, sí, ben cert, això, eh?
És doncs genial, tu.
Molt bé, doncs Rubén, moltíssimes gràcies per estar aquí amb vosaltres.
Gràcies.
T'ho agraïm moltíssim. Una abraçada ben forta i enhorabona per la feina feta.
I endavant, endavant.
I endavant,
que no paris.
Molts ànims.
Bon dia, vagi bé.
Vagi molt bé. Adéu. I, Vladimir, sé que vas estar a la final de la Copa Catalana.
Sí, vaig ser d'àrbitre principal i després tenia un parell de minutets allà i vaig gravar dues entrevistes.
Doncs anem a escoltar-les.
Estem aquí amb mestre internacional, Michael Rahal. Hola, Michael, què tal?
Què tal, Vladimir? Gràcies per invitar-me.
Mira, avui resulta que estem aquí en la fase final de la Copa Catalana, però tenim un nou campió del món, no? El Dean Liren, doncs, ha guanyat allà de forma quasi bé inversemblant el campionat del món. Què et sembla això?
De fet, hem estat seguint l'última partida del desempat mentre dinàvem.
Ah, sí?
I hem vist en directe com ha guanyat en la quarta partida del desempat, quan tot semblava que anirien a l'Armageddon o al Blitz. Què em sembla? Per un costat, estic molt content pel Ding. La seva personalitat ens ha encandilat a tots en el torneig. I recordem que la seva arribada fins al final ha sigut ple d'obstacles per arribar.
Exacte.
En aquest sentit, estic content per ell i crec que és un molt bon jugador de campió del món. Per l'altre costat, m'hagués agradat que guanyés Nepomniachtchi. Primer, perquè va perdre amb el Carlsen. Crec que és un jugador molt espectacular i lluitador. I també, personalment, no m'agrada que els dos campions del món, tant femení com masculí, siguin xinesos, perquè sembla que ja acaparan tot, no? Sí, aquesta és la meva evaluació. El match ha estat molt renyit. Crec que en balanç podríem dir que Nepomniachtchi ha tingut més opcions que Ding per apuntar-se-lo, però el just vencedor és el Ding Liren.
Sí. Val. I les històries aquestes, que allò, filtració de les partides, què t'ho va semblar, això? Aquelles partides, preparació, semblava que Ding quedava sense preparació, i això què?
No, jo crec que no ha tingut un impacte massa gran. Dit això, per mi és una errada molt, molt gran de l'equip de Ding Liren. Sí. Estem jugant al cap del món, el pressupost és bàrbar per estar fent partides online en litxes com t'has anònimes. No? A mi va sorprendre molt. Penso que no ha tingut a priori un impacte massa gran a priori, però crida l'atenció que aquests tipus d'errades es puguin cometre avui en dia. Sí.
Bé, parlem una mica de la teva faceta, que ets cap de premsa de la FIDE. Com et trobes en aquest nou rol?
Bé, és important aclarar que, de fet, no sóc cap de premsa de la FIDE, sinó sóc un dels múltiples jugadors periodistes que col·laborem amb la FIDE en els diferents tornejos fent el rol de cap de premsa. El cap de comunicació de la FIDE i relacions de màrqueting és en David Llada, que el coneixes ben. Ell sí que és un empleat de la FIDE a full time, perquè ens entenem, mentre que tant jo com el Milan Dinic i algun altre som empleats, diguem-ne, freelance quan hi ha events. Pues vaig començar a fer un parell d'anys, em van enviar a Sochi, a la Copa del Món. No sóc jo el que tinc que dir si va sortir millor o pitjor, però sí que et diré que no va haver masses problemes, i això avui en dia ja és bastant perquè pensin en tu. I a partir d'aquí, pues, he anat fent altres events. Vaig estar a l'Olimpiada l'any passat a Chennai. Aquest va ser un torneig molt difícil i molt important, i més o menys vam sortir endavant. I ara, per exemple, d'aquí a 2 setmanes marxo a Xipre, a un altre event, i en principi, si tot va segons el previst, estic contractat per anar a Bakú, a la Copa del Món. Això m'ha permès, a part de tenir un
fons
d'ingressos, que sempre és interessant en aquest món, Vladimir, el que més m'ha permès és continuar disfrutant dels tornejos d'escacs, que és el que he fet tota la meva vida, com tu, igual que tu, però en una faceta una mica diferent, però més ajustat a les meves capacitats d'avui en dia, no? Tant per la meva edat com per la meva experiència. Sí. Em trobo molt més capacitat per fer certes tarees d'organització, mediàtic, de desenvolupament de l'event, de mediatitzar l'event, d'entrevistar els jugadors. Sí. Tinc certes capacitats que em permeten fer això, i també, clar, que m'ha permès viatjar. Els últims 2 anys he viatjat fora d'Espanya més que en tota la meva vida. És a dir, a Espanya he estat per tots els racons, però fora d'Espanya havia sortit potser 5 o 6 vegades, i en els últims anys he estat a la Índia, a Kazakhstan, a Alemanya 3 o 4, ara vaig a Xipre. En fi, ha sigut unes experiències molt, molt boniques i molt vàlides. Sí.
Ja saps que el Leoncio García ha visitat, em sembla que 100 països, per tant, encara et queda una mica de recorregut, no?
Ja et dic jo que mai arribaré a lo que ha fet el Leoncio, però curiosament vam coincidir els dos a Múnich, a febrer, a Múnich, i vam sortir a sopar amb un amic, amb bon David, també, i li vaig preguntar sobre això, i efectivament em parlava d'uns 100 països. I bueno, Leoncio, per a mi, hi ha vegades que estic més o menys d'acord amb el que publica. Per això són qüestions professionals, però és un todoterreno. És un avançat a la seva època i per mi ell sí que és un periodista d'escacs de raça, amb molta experiència, molt bona formació, el que considero un amic, i crec que ell també em considera amic a mi, i jo he après molt de la seva forma d'actuar, i de fet no és infreqüent que estiguin jo en un torneig com a cap de premsa de FIDE, rebi peticions seves, òbviament, per ajudar-li a donar certs detalls, que és part de la meva feina, a més.
Molt bé, fantàstic. Sí, també és un bon amic meu, per tant, estic absolutament amb tu. I ara, per últim, aquesta final de la Copa Catalana, què t'ha semblat?
De moment, molt bé. Són molts equips, està molt ben organitzat, l'arbitratge va fantàstic, tot ho veig bé. Gràcies. Fa una mica de calor a la sala de joc, això sí, però clar, suposo que el celler buit està fresquet, però amb 300 persones dins, doncs el calor humà... Personalment entenc que donem uns minuts de cortesia als equips que no han arribat a temps. Jo entenc això des d'un punt de vista humà. Des d'un punt de vista competitiu crec que no és correcte, donat que tots els altres equips ens hem preocupat de planificar el dinar, de saltar-nos els postres i els cafès per arribar a l'hora, i com saps hem començat ja de per si un quart d'hora tard. De fet, ens han arribat dos dels nostres quatre jugadors a l'Andorra. Jo he guanyat per incompetència, Hernando també, però és molt difícil jugar una partida mentalment quan veus que l'altre té 2 minuts, tu 15, i has donat ja la partida per guanyada. No? Per tant, no passa res, no deixa de ser una anècdota, i a més també entenc que humanament es faci això. Respecte al torneig, jo el veig molt competitiu, molt fort, i Vladimir, per mi, venia a jugar, encara que és cansat per mi fer aquests desplaçaments, és una forma per retrobar-me amb molts amics que els veus una o dues vegades a l'any en aquest tipus de torneigs, no? I això és molt, molt simpàtic.
Molt bé, Michael. Moltes gràcies. Aquestes opinions exhaustives, molt bones, i sort per les rondes que falten.
Moltes gràcies i una salutació molt fort a tots els seguidors del programa.
Gràcies.
Doncs magnífica entrevista, Vladimir.
Sí.
Fantàstic.
Sí, ha sortit molt bé.
I també tenim el Jordi Mas?
El Jordi Mas, mestre, és el director del torneig.
Endavant.
Hola, aquí estem amb Jordi Mas, que és director d'aquesta final de la Copa Catalana. Hola, Jordi, què tal?
Hola, Vladimir. Molt bé, estrenant-me com a director.
Molt bé. Tu fas de delegat de la Territorial de Tarragona, no?
Sí, sóc el delegat territorial de Tarragona i em van demanar que fos director i bueno, em vaig acceptar.
Bé, quines sensacions tens? Ara hem passat, ja hem engegat la sisena ronda de la competició. Quina valoració primera fas d'aquesta copa?
No, el primer, l'espai, el celler aquest de Vilaseca, immillorable, és un celler modernista, reformat. Després hem començat a l'hora i hem anat sempre a temps, vull dir, l'equip arbitral ho ha fet molt bé, hem estat molt ben organitzats. Però bueno, a l'hora de dinar, ara a començar la següent ronda, sí que hem tingut un problema amb un dels restaurants, que era recomanat per l'organització, i això ens ha fet començar més tard. I això crec que és un problema endèmic que tenim sempre amb competicions que fem matí i tarda, i hauríem d'intentar buscar solució.
Sí, efectivament, perquè jo n'he arbitrat més d'una final de la Copa Catalana i sempre, o per aquí, per allà, o sigui, em sembla que fins i tot si fas unes reserves prèvies, els restaurants estan en la seva salsa i no estan sovint capaços de donar una resposta adequada a les necessitats de la gent d'entrar a tal hora i sortir a tal hora, no?
Sí, tal qual. Vull dir, tenim un club que els seus dos equips han fet incompareixença perquè no han pogut presentar l'equip perquè encara estan pel segon plat i ens han dit que preferien menjar que venir a la Copa a jugar a la primera ronda. Bueno, és molt trist, però bueno.
I ha vingut de lluny, a més, no?
Sí, es tracta de l'Andorra Gepa que venen d'Andorra, vull dir.
Bueno, res, però bé, això entre lamentar evidentment això, els problemes que passen, però això no desmereix, diguem-ne, en general la Copa Catalana, perquè aquí hem trobat 6 grups, de 10 equips en cada grup, i són els millors, per tant, esperem que realment doncs, puguin guanyar els millors, no? Malgrat aquests petits entrebancs, no?
Sí, jo crec que els clubs de divisió no han vingut tots bastant forts, i primera divisió, i el resto de categories també.
Sí, sí, jo he vist unes partides molt interessants, allò fins i tot algun mat del fil i cavall i que es va fer sobre el tauler. Sí, sí, sí. Bueno, Jordi, res, doncs moltes gràcies a agrair-te a l'entrevista i a veure com se'ns desenvolupa la part final d'aquesta competició.
Moltes gràcies, Vladimir.
Doncs moltes gràcies, Vladimir, per aquest reportatge.
Bueno, doncs res, hem de plegar perquè ja...
Hem de plegar, sí. Fins aquí, a l'Ona d'Escacs d'avui. Gràcies, Vladimir, gràcies, Ricard, gràcies, Guillem, a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Salut i escacs.